María Fajardo, portaveu de l'equip de govern, s'ha acabat el ple fa 5 minuts.
Sí, 5 minutets.
Hem repassat fins a la meitat i justet vostè ha arribat quan hi ha aquest moment en el que se fa un recés perquè quan va la regidora de Vox a votar no sap quina moció té que votar. Però jo rep la moció, a més, li la demane, la tenim així, l'explique, que era la moció de l'homologació salarial dels professionals dels serveis socials, però vostè, quan repren el ple, ve amb una votació. I és que vostès demanen una pròrroga de serveis públics, una pròrroga dels contractes per a no quedar-nos sense servei, no?
Més que no quedar-nos sense servei, perquè al final el que es fa és un servei essencial i, per tant, l'Ajuntament mai pot deixar de proveir aquest servei, per evitar-nos les famoses notes de reparo que fan que les factures hagin d'anar al ple, s'hagin de votar i que això el que fa és allargar el termini que tenim de pagament als proveïdors. Aleshores, com volem evitar això i més sabent els problemes que ens ha portat precisament enguany que el pressupost s'ha aprovat pràcticament fa un mes i poc, el que passa és això, que n'hi ha molts proveïdors que no cobren, molts contractes que no se liciten a temps i que per tant fan que vagin en notes de reparo. Aleshores, en el cas del contracte de neteja, el que volem evitar és això. Per això es fa una pròrroga del contracte, que aquesta pròrroga, si vostès la llegiren, el que planteja aquesta pròrroga és que se prorroga el contracte fins a que estiga la licitació nova atorgada, perquè ja tenim el plec de condicions redactat, ara mateix està en el Departament de Contractació, però vostès saben que quan se trau el plec de condicions, hi ha un període d'al·legacions que després s'han de presentar les empreses, que aquestes empreses ha de passar per la mesa de contractació, que s'obriguen els sobres i se decidisca qui és la empresa que guanya la licitació i que se licite. És a dir, que té un procediment administratiu que vulguis que no s'allarga a lo millor 4 o 5 mesos i el que no volem és que una vegada s'acabi este contracte de neteja, doncs se deixa sense proveir el servei a l'Ajuntament.
Dit això, sí que passem a la moció que jo tenia a les meves mans, que l'he llegit antes de que vostès començaren, que era homologació salarial, on el Partit Popular vota que no. I si li pareix, Vox s'absté i ho explica perquè no li ha donat temps a llegir-la i volia llegir-la bé, els altres voten a favor. En este cas, lo que se parla són d'aixòs 38 milions d'euros que tenien per a l'equiparació salarial, que és el que diu el senyor Marín, i que ho lleven de l'equiparació salarial, és a dir, el Botànic deixa 38 milions d'euros per equiparar-los salarialment. Val? Quan entra el nou equip de govern, que primer, recordem, estava format pel PP i per Vox a la Generalitat, ho trau de les nòmines i ho posa a infraestructures. Però a dia d'avui no està fet ni el programa, ni les nòmines ni infraestructures.
Correcte, i altres infraestructures que teníem pendents de simplement d'executar el projecte, perquè el projecte ja s'havia realitzat i s'havia invertit uns diners per fer aquest projecte, que fer un projecte costa uns diners a un departament, en aquest cas d'arquitectura, que és qui l'elabora. També se tiren els diners al FEM perquè acaben sense executar-se aquests projectes. I a Vila-real tenim l'exemple de la Casa de Naixements que anava a l'Hospital de la Plana. Però en aquest cas, del tema de l'equiparació salarial, el que he fet en l'explicació de vot, concretament, és explicar en què consistia aquest pla. Perquè al final els serveis socials específics en el País Valencià, malauradament, s'ha optat per aquesta opció de... Són centres públics amb gestió privada. I el que passa en la gestió privada és que al final van determinats per un conveni, convenis que estan suposadament pactats, i dic suposadament perquè se pressuposa que estan pactats entre sindicats de treballadors i patronal, però al final, anem a ser sincers, doncs la patronal sol tindre més pes en fer aquests convenis. I trobem persones que estan realitzant un servei essencial cuidant i curant aquelles persones més vulnerables que tenim en la nostra societat, perquè són les que estan ateses per serveis socials i que van des dels menors que no tenen la sort de tindre pares que puguen fer-se càrrec d'ells, fins als menors que, pel que siga, doncs estan jutjats per la justícia i estan en un règim de reeducació. També les dones víctimes de la violència de gènere, la gent que té problemes de salut mental, la gent que té algun problema de diversitat funcional i la gent major.
És veritat que en les residències de discapacitats tenim hi ha adolescents arreplegats allí?
Ostres, no sabria dir-li, però no, no sabria dir-li perquè no tinc la dada, però he de dir-li que no em sorprèn, que no em sorprendria perquè serveis socials específics, que és són que, tots aquests que hem mencionat, estan saturats. És a dir, fan falta més infraestructures. Per això s'havia elaborat aquest pla convivint per part de la, en aquell moment, era la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives qui va decidir abordar tot això i se va fer el pla convivint. Sí. És a dir, el govern del Botànic tenia un pla. El govern del Botànic ho tenia tot embastat i ara ho tenim tot empastrat.
En este cas, el que estaven... A més, el senyor Marín ho ha dit també, i també diu que el programa Respir no funciona, que li demana a la conselleria de fer coses i ni fa ni deixa fer, també ho ha dit, encara que ell intenta col·laborar en la territorial tot el que puga.
És que miren vostès, per a que la gent ho entenga, especialment totes aquelles persones que han decidit acompanyar-nos en el ple, que són treballadores de la residència sí. Mare de Déu de Gràcia d'ací de Vila-real, que està ahí al camí Ermita, que és precisament un exemple d'això, és una residència totalment pública amb una gestió privada. I el que passa en aquest centre és que no han tingut la sort de ser els primers quan s'enceta aquest pla d'equiparació salarial, perquè en aquest pla d'equiparació salarial se comença per qui la societat considera que és el més vulnerable, que són els menors. Tota aquella gent que treballa en el sistema de protecció de menors o en el sistema de reeducació de menors, ui per ui ja té equiparació salarial. Per què? Perquè es va fer quan estava al govern del Botànic. I tota la gent que treballa en serveis específics de gent major, com és el cas de la residència Verge de Gràcia, o en salut mental o en diversitat funcional, doncs no té equiparació salarial. I trobem auxiliars d'infermeria que estan fent la mateixa tasca, perquè fan la mateixa tasca que una persona que està d'auxiliar d'infermeria en l'Hospital de la Plana, doncs trobem que el sou de l'auxiliar d'infermeria de l'Hospital de la Plana doncs supera els 1.500 euros, en canvi la persona que treballa en el centre privat no supera el salari mínim interprofessional i sí arriba. Perquè això és una altra de les demandes, que molta gent no arriba ni al salari mínim interprofessional.
El conflicte se crea quan són empreses, l'empresa és pública i s'externalitzen, és a dir, quan ho agarra una empresa i fan negoci en aquest tipus de gestions. Vostè parlava de, en la seva intervenció, de crear places fixes de funcionari, i ahí no n'hi hauria problema, és a dir, una plaça fija i punto. Però, clar, entre la senyora Adrià Casaboy ha dit que vostès tenen una doble moral, que passa en la pilota, que quan van arribar ells a la Generalitat, el seu partit a la Generalitat se va contraure. Contrats caducats, no tenien dotació pressupostària i no tenien tampoc terrenys. És a dir, que ni en serveis públics ni en educació, que s'han trobat terra campa.
Si això és aixina, per què precisament en el pla edificant, que és el que podem tindre més exemple així en Vila-real, en el pla edificant estava contemplat, per exemple, que es construïra un centre integrat de formació de persones d'estudis, ja t'he dit, així anava el centre integral de formació professional. Uh-huh. Per què el centre integral de formació professional, que tenia un terreny esperant lo que era el terreny de l'antiga Frita, que se'ns havia cedit precisament per a aquest ús, per què no se va construir ja? Això ha desaparegut. El pla edificant ha desaparegut totalment. Tan sols s'ha mantès el pla edificant en aquelles infraestructures que estaven a mitges, com ha sigut en el cas de Vila-real, el cas del Pasqual Nàcher i el cas del Carles Artou. Perquè què passarà ara amb el Botànic al Duc? Perquè el Botànic al Duc també tenia un pla edificant programat, també tenia un projecte presentat i actualment no sabem si això s'arribarà a executar algun dia. És a dir, on està l'edificant? On està la campa en educació? Perquè en educació, precisament en el cas de Vila-real, teníem infraestructures educatives esperant a ser construïdes amb el terreny assolit. I ara què va passar amb elles? Doncs en serveis socials ha passat el mateix, perquè el centre AFA, del que tenim per atendre a les persones de malaltes d'Alzheimer, també es trobava en procés d'ampliació i entrava dins d'aquest pla convivint.
Uh-huh. Mire, per lo que fa a la pregunta que ha fet Archela a l'alcalde, el senyor Archela de Vox, de Isa... La zona centro diu que, bueno, que fa preguntes i que no li contesten, que no la tenen i tal, i el senyor alcalde l'ha al·ludida, vostè directament, i ha dit que van a fer una espècie de... anar a... És que, clar, no va dir-li. Estar a peu de carrer, val? Ho tenen previst?
Sí, a més és una de les coses que s'ha parlat, que crec que és una de les coses que hem de recuperar. Jo sóc una persona que m'agrada molt estar en contacte directe amb la gent i crec que és una qüestió fonamental que hem de fer des de l'equip de govern i precisament l'alcalde en el seu moment va anunciar que anava a fer allò de l'alcalde al barri i crec que quan ho va anunciar doncs no era previsible que finalment s'acabara arribant a un acord de govern, tot i que ho va anunciar, doncs no se va arribar a desenvolupar aquest projecte. Ara que som un equip de govern, crec que ferm i sòlid, i així n'has fet palès en el ple d'avui, amb les dues mocions que s'han presentat, perquè la moció que ha presentat Compromís, que ha estat exquisidament exposada per part del meu company Santi Cortells, doncs també ha tingut aquesta rèplica per part de la regidora d'Educació, Anna Vicens, que és qui pense que tenia més potestat per a parlar dins de l'equip de govern d'este tema com a regidora d'Educació, front de moció presentada, i crec que s'ha vist clarament doncs, que tenim un govern sòlid, estable, progressista i d'esquerres, que hem de traure pit de la llum de tol i que ara el que hem de fer és traure aquesta llum al carrer i bambar per casa, no? En definitiva. Crec que hauríem de passejar-nos barri a barri i més ara que ens venen coses tan novedoses com més la taxa de residus, que s'ha parlat molt d'ella, però crec que hem de donar l'oportunitat als veïns que de tu a tu ens puguen preguntar i ens puguen, no només de les novetats, sinó d'allò que els genera inquietud, perquè al final el poble el fem entre totes i tots.
La senyora Herrero, de Vox, ha preguntat sobre les RPTs. Sabina ha dit que està la documentació presentada, que està també la reunió en els sindicats, però l'alcalde de Pontolella serà la primera que se farà en Vila-real, la primera en la història.
Efectivament.
I, claro, si algo no se presenta com toca, pot hi haver problemes i tirar moltes arrere. Sí, sí, quan se trauen unes... Ai, mira que ho hauré dit vegades, Pautar a una plaça pública, vale? Tu tens que passar
un examen.
Clar. I si hi ha algun funcionari que detecta alguna anomalia, vale? Ho denuncia, ho tira arrere.
Però el que passa així, crec que el que n'hi ha que saber és interpretar la llei. El funcionari públic accedís a la seva plaça o al seu lloc de treball per igualtat, mèrit i capacitat. En què es valora la igualtat, el mèrit i la capacitat? Doncs la igualtat és que tot el món hagi tingut la possibilitat de presentar-se. El mèrit és precisament un concurs de mèrits que no tens per què passar examen. Ja és una aportació de mèrits. I la capacitat, que la capacitat diuen que es mesura a través d'un examen, no? Quan un opta a una plaça. Però algú es planteja que algun dels funcionaris que porta 20 anys d'interí fent la mateixa faena en este ajuntament i el que ha passat és que no s'ha tret de plaça no té la capacitat per a desenvolupar la seva tasca? Doncs això crec que és la pregunta que haurien de fer-se no només els partits polítics, sinó també els propis funcionaris. De veres un company que ha estat en tu en este departament, que tu te vas traure la plaça i que a ell li han estat prometent durant 20 anys o durant 17 anys o durant 14 anys o durant 10 anys que anaven a traure-li la plaça i no li l'han tret, no està capacitat per a ocupar el lloc de treball que està ocupant? Doncs igual que per al sector privat s'opta per la fixesa quan portes més de X temps, no? I així ho ha establert la ministra de Treball, per tal de que si ho porta més d'un temps treballant en una empresa és evident que està preparat per al lloc que està fent i que no se'n puguen aprofitar d'anar empalmant contrats precaris que eviten ixa fixesa, doncs en este cas és el mateix, no? És demostrar la vàlua que ve reconeguda a través d'anys i anys i anys fent la mateixa feina i fent-la bé.
Bé, però quan un ajuntament trau una licitació, perdó, trau unes... Ai, ara no m'heis el nom.
Unes places...
Té unes bases i si l'Ajuntament és el que posa les bases, imagina que l'experiència en aquestes bases els anys treballant també se valorarà.
Doncs és el que parlem, que haurem de veure quina és la fórmula, però el que hem de donar és una solució a aquelles persones que porten anys esperant a que se'ls traga una plaça i que no se'ls ha tret i que ara després de 17 anys no pots obligar-los a que aquesta plaça es traga al carrer i que puga optar qualsevol perquè no tindria massa sentit.
Com tampoc se tindrien que donar a dit.
Efectivament. Això vaig a per davant. Jo així parlo de persones que sé que han estat desenvolupant una feina i no entra a valorar en aquelles que hagin pogut entrar a dit que vull pensar que en el nostre ajuntament doncs, això no ha passat.
Clar, clar, jo
vull pensar-ho, sí, sí, però jo no estava en cap
jo cas. Jo també vull pensar-lo, però continuem, no? L'alcalde deia que, per exemple, en Portugal ni examen ni històries, que van entrar i s'acabó. I quan Pablo Llopico ha parlat del Premi Gran Fons, el senyor regidor, el d'Esport, Xus Madrigal, el de l'equip de govern, li ha contestat que, bueno, no tenim diners i ho del seu partit molt ha furtat.
Sí.
¿Vostè sabia algo d'això?
Jo, bueno, jo sabia la rumorologia del que comentàvem, no? Del que comentem en algunes reunions, doncs el que passa, que era una carrera que va ser pionera en Vila-real i que fins i tot se va arribar a portar a la Fira de Turisme i que ara doncs no es fa a Vila-real i es fa a un altre poble. Quan al final n'hi ha interessos que poden ser partidistes perquè es comparteix govern local amb govern de la Diputació, doncs de vegades segons qui governa solen passar aquestes coses, he de dir que no em sorprèn i que és una pràctica prou habitual del que és els governs del Partit Popular.
Doncs pues mire, això m'ha sorprès a mi, però en fi. I Gemma Ferrerés del Partit Popular li ha presentat directament al secretari. Sí. Li ha preguntat.
Sí, volia saber el tema del procés d'estabilització, com estava a nivell legal, i al final la persona garant de la legalitat que tenim en el ple és el secretari, però el secretari ja ha explicat que li pot fer qualsevol pregunta al secretari, evidentment, però que ho ha de fer per escrit, perquè el torn de precs i qüestions és el torn de fiscalització, i així no se diu, i aquest torn de paraula és la fiscalització del govern, i per tant les preguntes només poden anar adreçades a regidors i regidores.
La regidora Gemma Ferrerés coneixia el fet de que no podia preguntar-li al secretari?
Jo crec que no, perquè si no, no ho haguera preguntat, però... És cert que al secretari li podem preguntar durant la part dispositiva del ple, és a dir, mentre s'estan formulant mocions o s'estan formulant expedients, per exemple, en el meu cas, si avui haguera tingut algun dubte sobre el tema de la pròrroga del contracte de neteja, ella haguera pogut adreçar-se al secretari i li haguera pogut preguntar qualsevol cosa de l'expedient. Ara bé, en el torn de fiscalització, com bé diu, nosaltres com a regidors i regidores no fiscalitzem als nostres tècnics, fiscalitzem la tasca que desenvolupa el regidor o regidora.
Bueno, en este cas diu que si se passarà el temps d'estes RPTs, el que se té que presentar, que què passaria, que quina responsabilitat tindria l'Ajuntament. Bueno, així la paleta, que li estàvem preguntant per la paleta de ruta, que des del 2008 hem passat tots per davant de la paleta i ara ens hem donat compte, que avui mateix se retira, i després també s'ha parlat dels parcs, perquè, claro, vostè quan era regidora de Compromís i demanava que els parcs estiguessin en condicions, és la mateixa regidora que avui és regidora de Serveis Públics?
Per suposat, i la gent que ha seguit el ple crec que li ha quedat clar que seguís en la mateixa persona i que, de fet, la regidora de Serveis Públics, en este cas, que així està fent de portaveu de l'equip de govern, tenim molt clar que la mentida no la podem suportar i no volem enganyar a la gent ni infantilitzar-la tampoc, és a dir, volem parlar amb serietat i amb els peus en terra. Posant els peus en terra, queden els dies que queden per acabar l'any a nivell econòmic i no podem dir que anem a ficar no sé quants mil euros per arreglar tots els parcs de Vila-real, perquè és impossible que doni temps no només a executar-ho a nivell pressupostari, sinó a executar-ho també a nivell operatiu, és a dir, a que doni temps a que uns obrers vagin a reparar els nostres parcs. En el seu moment, el meu company Xus Madrigal va anunciar en el diari que estava ultimant ixe plec de condicions, i era cert, estava ultimant ixe plec de condicions, i el que estem fent ara a la regidoria de Serveis Públics és ultimar el procés de contractació, és a dir, ja s'han presentat les 5 empreses, s'han obert les obres i estem ara en ixe procés d'adjudicació a qui tindrà el manteniment de parcs i jardins per ixe import. Aleshores, com que ixa actuació és imminent, però el que parlàvem al principi del contracte de neteja tarda entre que se concedís la licitació i l'empresa és adjudicatària, doncs n'hi ha un procés que dura un mes o dos i estem ara de cara a final d'any. El que sí que hem fet, sent realistes, és consignar 60.000 euros, que són per a les actuacions més urgents que s'han de fer en determinats parcs. Un exemple és este que hem tret la foto de la plaça de l'Alguer, perquè precisament i ses manises que s'han llevat fruit de la delinqüència, perquè acaben totes en la Sèquia Major, també vull dir-ho, que les hem recollides Serveis Públics de la Sèquia Major per a que no se tapone i tinguen problemes, i ses manises acaben ahí. Doncs, per a fer la reparació d'aquest parc, on trobem que precisament els forats estan baix del tobogan i baix del gronxador, doncs jo 60.000 euros sí que seran per a fer aquestes actuacions més urgents mentre entra en vigor este contracte.
Per cert, d'ahir la van a fer ara en aquelles inundacions que n'hi ha en una zona de Vila-real. Bé, vist que avui he tret nota de premsa.
Com no? Com no van a fear-me en aquesta situació? És una situació que és molt greu, la del Molí Nou, que nosaltres precisament quan parlàvem en les negociacions i qui puga consultar les xarxes socials del meu partit, ho posàvem sempre a la palestra, que n'hi havia que millorar i donar una solució als veïns i veïnes de Molí Nou. Cada vegada que plou, per a mi personalment és una angoixa en este poble, perquè se passa molt malament en determinats barris i precisament en Molí Nou és un exemple, i per això el que hem fet és aconseguir abordar este tema amb l'empresa que té la licitació per a l'elaboració de projectes, per tal de que se pugui per fi fer un projecte que doni una solució a les inundacions que pateix este barri. L'alcalde mateix em va acompanyar a que poguérem veure quina era la situació del barri ahir mateix que estava tan malament, i compartim que és necessari abordar aquesta situació, i per tant ell mateix se va encarregar ara com a regidor d'Urbanisme a demanar i a encomanar aquest informe, i per això avui mateix hem tret la nota de premsa.
Com a regidora de serveis públics, vostè ahir va veure de primera mà tot la manca de que té en aquest moment Vila-real de serveis públics, no?
Sí, el tema està en que Vila-real té la idiosincràsia de que n'hi ha moltíssimes zones d'este poble perquè que s'ha construït, que són properes al riu, o en el cas del Barranquet, el Barranquet no deixa de ser un barranquet, aleshores el que passa és que l'aigua, la natura crida a la natura. Aleshores n'hi ha zones que són més conflictives precisament perquè quan plou l'aigua va a desaiguar on de manera natural aniria a desaiguar. Per això el que cal fer és invertir en infraestructures que el que siga és ajudar-nos a desaiguar.
Clar.
Especialment en aquestes zones on són més conflictives.
Clar, és que, jo ara pensava que vostè va anar a dir-me, i això és el que passa sempre, ja regidora, però en una societat de benestar estem per a respectar lògicament el pas de l'aigua, però per posar solució.
Efectivament, però que n'hi ha zones més imprescindibles que altres, perquè després tenim altres zones que s'inunden i no és fruit de la natura, és fruit de que s'ha construït de manera inadequada.
Està detectat?
Sí, clar que està detectat.
Se li posarà solució?
Sí. I això és la idea.
Per això és el que volem, regidora. El que necessitem en la ciutat de Vila-real és tindre qualitat d'una ciutat que tenim, de 50 quants?
52.600, aproximadament.
Aproximadament. Maria Fajardo, portaveu de l'equip de govern, gràcies per haver estat així i haver-nos contat aquestes cosetes que ens havien quedat un poc aixina penjades del ple. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.